Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana amb el punt d'or que ahir va sumar el Sabadell a Alacant. És cert que també és un punt agradós perquè, veient el còmput general del partit, les ocasions van ser sobretot majoritàriament arlequinades, fins i tot amb un punt de polèmica. I si només analitzem el joc, queda curt una mica, veient la segona meitat, aquest 1-1. Però si veiem com està el pati, la classificació, treure-li 2 punts a l'Intercity és clau, encadenar una setmana més sense perdre també, i arribar a l'antepenúltima jornada 9è amb 3 punts de marge, ni us explico. Queda molt encara, només som a un pas de certificar matemàticament la permanència, però queden encara 2 duels directes i 9 punts en joc. Això sí, tenir tants equips pel mig implicats en aquesta gresca és garantia de tenir una bala a la recambra per si tenim una patinada. Com a resum, que encara no està fet, però sí que el veiem una mica més a prop, això de la permanència, i consolidant a la segona meitat les bones sensacions del darrer mes. Per tant, a seguir picant pedra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem setmana aquest dilluns, dia 8 de maig, amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Molts noms propis, per exemple, Corey Higgins, que es perd la final a 4 de Kaunas. L'escorta del Barcelona serà operat dels problemes lumbars que arrossega. El València Bàsquet ha guanyat la seva primera lliga femenina. Les taronges van superar el Perfumeries Avenida 69-81. Jonathan Milan va guanyar ahir a l'esprint la segona etapa del Giro d'Itàlia. El belga Remco Evenepoel segueix amb el mallot rosa de líder de la General i avui tercera etapa entre Basto i Melfi de 216 quilòmetres amb 2 petits ports en el tram final. A la Vuelta femenina, tercera victòria seguida per la neerlandesa Van Vleuten, que l'ha guanyat per només 9 segons d'avantatge. Doblet de Red Bull al Gran Premi de Miami, en el qual Fernando Alonso ha completat el podi com a tercer. Al Mundial, les 3 primeres places són justament les mateixes d'aquesta última cursa. Max Verstappen, líder, 119 punts, seguit del seu company Checo Pérez amb 105 i tercer és l'asturià amb 75. El Barcelona ha guanyat la seva 10a Copa del Rei consecutiva d'handbol masculí, la 27a del palmarès. Ahir a la final jugada a Santander, l'equip d'Antonio Carlos Ortega va superar el Logroño 34-23 amb 5 gols del sabadellenc Aleix Gómez i per últim Carlos Alcaraz ha revalidat el Masters 1000 de Madrid. El murcià va batre la final l'alemany Jean-Lennard Struff en 3 sets i arribarà com a número 1 del món a Roland Garros. Al quadre femení, Arina Sabalenka va guanyar també en 3 sets la polonesa Iga Swiatek. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Tindrem el postpartit de l'Intercity 1, Sabadell 1, jugat ahir a l'Antonio Solana, amb César Morgado i també amb Miqui Lladó. Es complica una mica la vida al Sabadell B a la primera catalana. Jornada, la última del campionat, rodona pels 2 sabadellencs de la segona B de futbol sala amb la permanència de l'Escola Pia i el play-off del natació Sabadell. I a més d'això, tindrem una mica d'handbol amb l'Oar Gràcia, ciclisme o tennis amb la gent del Cercle.
L'actualitat de la primera ref.
La federació ha tret a concurs els drets audiovisuals de la categoria per les pròximes 3 temporades. Lot únic de 20 partits per jornada, és a dir, tots, més el play-off. 7 milions d'euros, se'n demanaven 15, en l'anterior és la meitat, una mica més, i fins al 24 de maig es poden presentar ofertes. També la federació ha confirmat que implantarà un control econòmic a primera ref des de la pròxima temporada. Així ho titula el Dia de Córdoba, entre d'altres mitjans, perseguint la sostenibilitat i l'equilibri financer a la categoria. I si anem un graó per sota, la segona ref, Penya Deportiva, València Mestalla, Espanyol B i Manresa tenen garantida les places de la zona de Llevant pels play-off per pujar a aquesta primera federació. Als altres grups, a l'espera de l'última jornada, falten per definir-se 6 places. S'hi han classificat ja Avilés, Valladolid Promeses, Alavés B, Tarazona, Recre, Recreativo Granada, Sanluqueño, Atlético de Madrid B, Navalcarnero i Cáceres.
La notícia curiosa.
L'ex del Barcelona, Marc Overmars, confessa que el seu cor està mort en el 45% després de patir un vessament cerebral al desembre. L'ara director esportiu de l'Anvers de Bèlgica ho ha explicat en la seva primera entrevista després de l'ensurt.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Steaua Sepsi, Lliga Romanesa, jornada 7, avui a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials?
Dues coses, la primera de Sabadell Còmics, arriba el derbi català Barça-Sabadell, el manga Aoashi. El capítol que es publica aquesta setmana al Japó i en japonès, sabrem aquest resultat del partit. Recordem, més de 27 milions de còmics venuts d'aquest Aoashi, i l'argument principal és en Tatsuya, un jove jugador nipó que el fitxa al centre d'esports, acabat d'ascendir a primera divisió. I d'altra banda, demà en parlarem amb més profunditat, però l'exjugador de l'Espanyol i ara tècnic de la Lliga Nacional Juvenil, Javi Chica, ha criticat l'arbitratge del partit d'ahir al camp del Mercantil a Twitter dient això: dono l'enhorabona a Marcel Abardé i al seu Mercantil pel partit i per la temporada que estan fent. Qui em coneix sap que no sóc de posar excuses, però avui no han volgut que guanyem, no sé ni qui ni per què, no té nom el que hem viscut, diu Javi Chica.
Avui celebra el seu aniversari.
L'endemà del descens a segona federació, Eudald Vergés, exarlequinat ara a la U de Logroñés, i també l'exbaterpolista del club, Jennifer Pareja.
L'enquesta.
I acabo preguntant-vos qui va ser el millor arlequinat ahir, a l'Antonio Solana, en aquest 1-1 entre Intercity i Centre d'Esports, com sempre una piulada abans de les dues, utilitzant l'etiqueta al hashtag MVP946 a Twitter per participar-hi.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minutets clavats per sobre de la una, en directe, una setmana més amb les portes de l'Hotel Suís ben obertes. Queden només tres jornades pel final de la Lliga, arriba l'hora de la veritat, i arriba amb un Sabadell que podríem dir que del vagó de cua és el que està millor posicionat, 46 punts, 9è, per tant, allò que deia Miqui Lladó de ja no millorarem aquesta plaça, doncs estem parlant d'un Sabadell que iguala ara mateix la seva millor classificació de tota la temporada, però això sí, amb només 3 puntets de marge sobre el primer, que baixaria de categoria, perquè ens fem a la idea de com està d'igualada i de la quantitat d'equips que estan lluitant per eludir aquestes últimes places de descens. Recordem, ja confirmades 3 d'elles amb el descens de la Unió Deportiva Logroñés ahir, abans d'ahir, del Calahorra, que acompanyen a segona federació, el Bilbao Athletic. Deixo les càbales per més tard. Saludo al Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
I tot després d'empatar ahir a Alacant, contra un rival directe, l'Intercity, 1-1, en un punt que a la vegada podríem dir que és d'or i que és agradós per com va anar el partit, i que si ens centrem en el joc purament, estem parlant de dues parts, de dues meitats molt diferenciades, afortunadament amb una molt bona reacció del Sabadell en el segon període.
Sí, aquesta vegada va tocar allò de menys a més, perquè va començar el partit amb aquesta errada garrafal, anem a dir-ho així, de falta de comunicació entre la defensa i el porter de Arlequinat, que va acabar suposant, ha fet el gol d'Intercity i que va posar, com diem, el partit doncs coll amunt. Però la part bona és que després d'uns 45 minuts molt justets, de tots dos equips, per ser justos, hem de dir que tampoc és que Intercity ni molt menys sotmetés o atropellés el Sabadell, simplement es va dedicar a gestionar i a poder administrar aquest avantatge que es va trobar en els primers minuts de l'enfrontament. El Sabadell no va estar còmode, però, per contra, com diem, a la segona meitat, amb els canvis introduïts i també amb aquest canvi de sensació que va provocar el gol matiner de Pau Víctor, doncs un Sabadell que allò que es diu els punts, per dir-ho així, va ser mereixedor segurament d'haver-se endut un premi un pèl major en aquesta visita a l'Antonio Solana. De tota manera, al final allò, l'empat s'ha de donar per bo, venim d'on venim, sabent qui hi havia davant i la importància del fet de que fos un, o que fos en aquest cas un duel directe, la part no tan positiva, doncs evidentment que el Sabadell va deixar escapar una oportunitat bona per haver rematat la feina i segurament haver deixat enllestit ja el que és la permanència.
Van arribar els dos gols gairebé en el mateix minut, en el 2.5 de la primera meitat el d'Aaron Pinyan per l'equip de Sant Joan, en la segona meitat el de Pau Víctor, que iguala com a pitxitxi el seu assistent ahir, a Cristian Herrera, 7 dianes per cadascun dels atacants arlequinats. Algú pot pensar, si no va veure el partit d'ahir, i a partir d'aquí, que el Sabadell va ser més poruc a conservar l'1-1, a mantenir la distància amb l'equip de Sandroni, res de res, o sigui, el Sabadell va acabar ahir amb Gualda com a pivot, amb Sergi Garcia com a carriler esquerre, amb una funció segurament diferent de la que estem acostumats amb Carrión, amb Ricard Pujol, amb Estals, etc. Amb Vladis, Cristian Herrera, Moja Keita i companyia, o sigui que a més de la meitat de l'equip eren peces ofensives i totes les permutes van anar en aquesta línia i al final, empatant tan ràpid a l'inici de la segona meitat, no tenies tampoc la necessitat d'anar cada vegada més endavant.
Sí, podries haver-te esperat a veure com reaccionava Intercity i quina proposta feia l'equip alacantí, i lluny d'això va ser el Sabella el que va agafar un altre cop les regnes del partit i insistim, qui va acabar tenint les oportunitats més clares per haver-se endut el partit i per haver-se endut allò que es diu el gat a l'aigua, doncs va ser el conjunt de Miquel Lladó. Malauradament, la falta d'encert en algunes rematades, allò que es diu alguna decisió que podia haver estat un pèl diferent arbitralment parlant a favor del Sabadell, en parlarem després potser la més clara de totes.
Per mi hi ha dues, però hi ha una de molt clara.
Una de molt, molt evident, i sobretot veient les imatges repetides, que sempre diem allò, que nosaltres juguem avantatge, tens la imatge que l'àrbitre no pot tenir, en aquesta categoria no hi ha bars com per poder després refer-se d'un possible error.
Ja per neguit personal, parles del penal de Pau Resta, sí, m'imagino. No del gol invalidat prèviament d'Agualdà. Doncs de seguida hi anem, va.
I mira que també va ser justet, però en tot cas, com diem, després en parlem. En un partit, això sí, que va començar, com dèiem, amb aquest error propi defensiu del Sabadell, no forçat, un error en el qual el conjunt alacantí, l'equip de Sandroni, es va trobar amb un premi doncs ben gros, sense haver fet res per mereixer-ho i sense fer res per forçar-lo, i en aquest cas, doncs, un partit que es va complicar ja de sortida. Ja venia complicat amb la lesió de Ricard Pujol en el temps d'escalfament. Això va obligar a moure alguna peça del que hi havia previst en el guió inicial per part del tècnic Arlequinat. Però, com diem, el més important, es va complicar en aquest minut 3 de partit, minut 2 i mig, 3 ja de l'enfrontament. Va arribar després la reacció i al final, com diem, l'empat. Escoltant a Miquel Lladó, destacava sobretot aquesta reacció que havia tingut l'equip. Tornem a parlar sempre del mateix. Com de difícil és en aquesta categoria tan igualada el fet de veure't darrere en el marcador i tenir la capacitat de saber-te refer i de saber donar la volta, doncs, gairebé com un mitjó a un enfrontament, insistim, que es va complicar de bona sortida. Ahir, per Miquel Lladó, la bona notícia, precisament, Adri, va ser aquesta, la reacció i la capacitat de refer-se que va demostrar el seu equip.
Encaixar, no? I posar-te per darrere el marcador, i més en partits de fora de casa, doncs és molt complicat. Després crec que a partir del minut 15-18 doncs l'equip s'ha refet i hem acabat la primera part de manera sòlida. No et diria bé, però sí et diria sòlida, i la notícia doncs positiva avui és la reacció de l'equip un cop més, de sempre empantar i seguir endavant. La veritat és que la gent que surt d'inici, tant els que surten d'inici com els que estan a la banqueta, doncs sumen, aporten, l'equip ha intentat guanyar el partit, s'ha vist el camp i avui no ha pogut ser, però repeteixo, un punt fora de casa sempre és important.
Refens al Sabadell, aquesta pífia descomunal de l'inici, que segurament és d'aquelles imatges còmiques, fins i tot si no et toca a tu, si no és el teu equip, perquè la jugada és ben estranya, és un rebuig directament del central d'Intercity, crec que és Gálvez, l'envia a l'altra punta, bota, no arriba ni a enverinar-se, simplement és un error de comunicació, primer entre Hortolà i César Morgado, que xoquen en el salt del porter a l'hora de rebutjar, i l'extremeny intentant treure-la de cap, la pilota queda morta una altra vegada, el mateix Hortolà intenta una altra vegada agafar-la, però llavors torna a xocar amb una altra defensa, amb l'altre central, Pau Resta, i tot això acaba derivant en el gol d'Aaron Pinyan, que gairebé se n'aprofita i dona les gràcies als tres, perquè la jugada va ser allò, pitjor no es pot començar un partit.
Sí, i sobretot perquè va haver de fer molt poc Aaron Pinyan, més enllà d'aprofitar-se d'això, del regalet que es troba amb tot de cara, i fàcil, tampoc va haver de definir massa acuradament perquè la pilota acabés al fons de la porteria del Centre d'Esports Sabadell. Per treure una mica de dubtes, anem a escoltar el capità Arlequinat, que, per cert, ahir tornava a la titularitat després de sanció per un costat i després de recuperar-se d'aquestes molèsties, procés gripal, etc, que no el va deixar ser titular la setmana passada.
No, de fet, són tres partits. Un és per sanció, l'altre per lesió, i hi ha un punt de decisió tècnica també la setmana passada de mantenir l'11.
I ahir que tornava l'11 titular, el que diem, tu, la primera jugada no forçada, i participes activament d'aquest error col·lectiu que va viure la defensa del Sabadell. César Morgado, parlant precisament de com d'estranya i d'accidentada va ser aquesta jugada que va suposar l'1-0.
Es una jugada un poquito ahí confusa, sí. Hortolá, bueno, creo que no ha hablado, me ha dicho que no ha hablado y ha ido a por el balón. Yo no, al no hablar él, he saltado y la hemos preparado y bueno, esto es lo que toca. Nos ha tocado esa mala suerte ahí, esa primera jugada y hemos tenido que ir remando en contra ya todo el partido. Hemos conseguido empatar la segunda parte e incluso ganar, pero bueno, sí es verdad que esa jugada, pues bueno, y más yo que entraba después de tres jornadas, pues te molesta y jode, pero bueno, ya está, que hay que pensar otra cosa, que seguir y mejorar esas cosas, ya está.
Doncs això per una banda, i sobretot perquè, com sentíem, escoltàvem ara mateix el propi César Morgado, aquesta circumstància a la qual apuntàvem, no? Tornava després de tres partits a la titularitat i a l'inici no podia haver estat pitjor. De tota manera, el que deies al principi, ho estaves explicant, Adri, el Sabadell es troba en aquesta situació privilegiada, tot i que tot estigui en un mocador, ja voldria tothom ser precisament el novè classificat i qui depengui realment d'ell sol per tirar endavant aquesta situació. És cert que la jornada no va acompanyar en excés, si treus l'empat entre l'Alcoyano i el Real Unión, la victòria del Sanse potser és l'únic resultat, sí, que va ajudar realment al Sabadell. La resta, era evident que era complicat. És clar, a dir,
queda molt lluny, però també tens la derrota del Numancia, que l'implica, sí, però es va jugar dijous contra Osasuna Promeses.
Del que podia passar ahir, evidentment no va haver-hi cap sorpresa, tot i que alguna es va fregar, eh? Alguna va estar a punt. La Nucía finalment va tirar endavant el seu partit contra un Calahorra ja descendit des del dia abans.
En el 83
va marcar gol. I a la tarda, el Cornellà va tenir prou amb un gol molt matiner per acabar de resoldre un partit contra un altre dels equips ja descendits d'entrada, aquest ve des de la setmana passada, com és el filial de l'Atlètic Club de Bilbao. Però, com diem, la jornada no va acompanyar. El Sabadell, malgrat tot el que està fent en aquestes darreres jornades, recordem, ja són quatre consecutives sense conèixer la derrota, des d'aquella ensopegada contra el Nàstic a casa que l'equip arlequinat n'ha sumat 10 dels 12 punts possibles en aquestes darreres quatre cites. Tot i això, continua amb només 3 punts de marge respecte a la zona de descens, però amb una situació que podria provocar que el Sabadell pogués rematar la feina o deixar-la ja molt enllestida en cas de victòria aquest pròxim cap de setmana. Doncs bé, només cal escoltar César Morgado com a capità d'aquesta plantilla, deixar molt clar que aquí la feina es vol tancar el més aviat possible, tan ràpid com sigui possible.
Lo importante ahora mismo es que gane el equipo, no hay que mirar sinceramente lo individual. Juegue quien juegue, yo ahora mismo quiero que ganemos, quiero que estemos tranquilos cuanto antes posible. Creo que hay que cerrar, por así decirlo, ya la temporada, que se consiga todo. Y ya te digo que desde fuera o desde dentro del banquillo lo he vivido, pues bueno, creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular esta jornada. Creo que sigue haciéndolo hoy. Aunque ya te digo, la primera parte ellos han estado también ahí apretando, pero yo creo que estamos haciendo una segunda vuelta muy buena, y sobre todo este último mes, creo que está siendo muy positivo en el último tramo, y a ver si en casa la semana que viene podemos culminarlo.
Hi ha una pregunta aquí sobre el tema de les càbales que feies ara, que ens l'hem fet des d'ahir a la tarda a l'expedició del Sabadell també, tornant en l'autocar de Terres Alacantines, per separar tots els membres del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, han estat fent números, i que, clar, hi ha tants equips implicats amb només 9 punts pel final que realment és molt difícil. La pregunta és, el Sabadell matemàticament depèn d'ell mateix i pot dir ara mateix que guanyant en té prou, insisteixo, de manera matemàtica, perquè virtualment és una evidència que si guanya ho té tot fet, amb 49 punts i havent guanyat a la Nucía, segur que et salves, però numèricament hi ha alguna remota possibilitat que no et salvis guanyant a la Nucía? I fins a on hem pogut extreure de números, perquè hi ha una opció que fins i tot és un empat de 8 equips amb una plaça de descens. Tu imagina't el que podria ser, que seria una animalada, una bogeria, i que no passaria, perquè al final és una opció molt remota, que tothom sumi tot i que arribis a l'última jornada amb un, no sé ni com es diu, realment, un empat de 8 equips a la vegada, amb 49 punts, dels quals només l'últim perdria, i aquí van els averajos entre ells. Però si et pares a pensar, a l'Atlètic Balears li has tret 6 punts, a la Nucía estem parlant que tot això passa per si guanyes aquest diumenge, i per tant li hauries tret 3, 4 a Intercity, 3 a Cornellà a l'espera del que facis allà, el Real Unión també, o sigui que al final els averajos estan prou bé com per dir ara mateix que, com a principal conclusió, si el Sabadell guanya per més d'un gol a la Nucía, 2-0, tindrà l'averaix particular guanyat, i podem dir de totes totes que sí que se salvaria, insisteixo, matemàticament, virtualment és un fet, i de fet afegeixo una altra cosa. Com que encara no és horari unificat, sinó que és l'antepenúltima jornada, perfectament l'Intercity pot perdre el Johan Cruyff contra el Barça Atlètic i llavors canviarien ja aquests números, perquè potser estaria més encarrilada encara. Però vaja, números i més números per respondre aquesta pregunta, però és evident que tu guanyant aquest diumenge ho deixes tot finiquitadíssim.
Sí, i en aquesta línia Miqui Lladó, que ahir es mostrava, i ara el tornarem a escoltar, satisfet per aquest punt sumat, fins i tot se li preguntava si era un punt agredolça i deia, bé, és un punt molt bo, un punt agre, però molt bo pel que significa i per la manera com s'ha aconseguit, i perquè ara arriba aquest duel, podríem dir, duel directe segur, i duel que podria ser definitiu, com estem explicant davant el club de futbol la Nucía. El Sabadell tindria encara un parell d'oportunitats de no anar-li bé el cap de setmana, però pel que pugui ser, i perquè ens fem una idea del que escoltàvem ara a César Morgado, Miqui Lladó també ho vol deixar enllestit aquest diumenge, i per això parla del partit més important de tota la temporada.
És un punt més dolç que agre, realment, pel valor que té, perquè sumes fora de casa i això sempre és positiu contra un rival directe, que no et guanya el gol a veraix. Tenim 46, la setmana vinent a casa doncs, és el partit de l'any i haurem d'entrenar bé, haurem de continuar aquest camí i certificar-ho d'aquí 7 dies.
Doncs toca certificar-ho aquesta setmana amb l'empenta de la gent, ho dic amb la boca petita i que no se m'emprenyi la gent. Jo, Sergi, si a mi em dones a triar, jo és que et signo una doble X. O sigui, aquesta setmana i la que ve, imagina't. No per res, perquè arribaries ja a 48 punts i no sumarien, igual que Intercity, ni la Nucía ni Cornellà contra tu.
Ara mateix s'estan tirant per la finestra els del Miracle 57, que ja no pot ser, que se mantengui la broma.
És evident que jo estic a les antípodes, sóc el team capità del team Dodotis, però...
Està clar que capitaneges el grup dels més porucs que pugui haver-hi ara mateix pensant en aquest futur del Sabadell.
Tu no signes?
Jo no signo.
Que no et guanyi ni la Nucía ni Cornellà?
Home,
jo crec que matemàticament
seria... Jo d'entrada no signo mai que la Nucía pugui guanyar a casa. Després ja veurem com va el partit. Clar, si em dius, què voldries que passés? Salvar-nos ja, ja
home,
està.
Home, clar, evident.
Però no, jo no et signo ara mateix ni empats, ni aquí, ni allà. És a dir, continuo apostant pel meu 13 de 15
i estic
a la bona via d'aquest 13 de 15.
Repassem com està la classificació.
Necessito
també,
guanyar els 3 partits. Ja està, és tan fàcil com això, mira si és fàcil. I vols que et signi 2 empats consecutius? És de bogeria.
Sergi Parc, líder d'aquesta lligueta que vam fer de pronòstics, 5 encerts en les dues jornades. Tampoc ens guanyaríem la vida com a evidents.
El futbol està boig.
Està bé. Servidor va segon amb 4 encerts. Tu vas tercer amb 3 encerts.
Molt bé.
És veritat.
I que... perquè m'està fallant el Sabadell.
Clar, això t'anava a dir. Tu vas pronosticar una X contra el Balears i una victòria a Alacant i s'ha donat just a la inversa. Roger Benet, 2 encerts. Pau Vituri ha de remuntar.
Ha encertat el nom. A l'examen ha posat bé el seu nom i li donen un punt.
Té un encert, per ser justos. És una travessa que van fer fa un parell de setmanes. I diria que incomplerta, perquè els partits del Numancia en aquell moment no els van posar com a rivals directes.
Ara s'han de posar les 3 jornades del Numancia, que està per sota del Sabadell. Aquí ho deixo. Però bé, en tot cas, el Sabadell que fa els seus números, evidentment, que el Sabadell pensa en la Nucía, i a la teva pregunta, no rotund, no signo cap empat contra la Nucía aquest pròxim diumenge.
Va, anem una mica al picant, anem una mica a la polèmica... Per ser justos, venim d'una setmana en la qual vam sortir prou ben parats contra el Balears amb l'acció de l'1-0 que tirant d'allò, d'esquadra i cartabó, si veies la línia, veies que segurament amb VAR a primera o segona divisió t'haguessin anul·lat aquest gol. I ahir vam tenir just a la inversa el gol d'Àlex Gualda, que és veritat que prèviament ja estava invalidat, però que és una jugada que t'assenyalen fora de joc i sembla que no l'era de manera mil·limètrica, però no és la més polèmica de totes.
No, ja veníem del gol, eh? El gol de Pau Víctor també va tocar tirar línies, però aquí és Rafa Gálvez el que es queda clavat i habilita clarament.
O Guillem Jaime.
No sé, però en tot cas, un defensa de l'Intercity es queda clavat i habilita Pau Víctor, per tant, res a dir. La jugada de Gualda, com diem, tot apunta, tot sembla, les imatges no és que siguin massa bones, i no tenim repeticions de 30.000 angles diferents, però sembla que podria estar en posició correcta el jugador bilbaí. És cert, com dius tu, que ja abans de la primera rematada que li atura Manu Herrera ja està la jugada invalidada, perquè l'assistent ja aixeca la bandereta, però per mi, com dèiem al principi, la jugada segurament on més pot aferrar-se el Sabadell a la protesta és la del possible, o més que possible, penal de Rafa Gálvez, ara sí, sobre Pau Resta, una jugada en la qual el jugador empordanès es planta gairebé sol davant de Manu Herrera i Rafa Gálvez fa per anar a terra ell, el jugador arlequinat, la pilota
la
i una plega pilotes que passava per allà
l'atropella.
I també se'n va anar a terra. Se li va preguntar a Miqui Lladó, no sé si buscant que hi hagués una mica de xup-xup i que el tècnic arlequinat si havia de veure les últimes jornades a la graderia, tampoc no passava res, que se mantengui també aquí la broma. No va voler opinar Miqui Lladó de l'acció de Gualda, diu que no estava ben situat per poder treure cap conclusió clara. Sí que opina més d'aquesta acció del penal, la que sembla més evident per tots plegats. Això sí, ho va fer molt, molt, molt mesurat a l'hora d'opinar i fins i tot a l'hora de defensar les actuacions arbitrals així, en general.
M'han enganxat a dalt de tot de la grada. Jo crec que el fora joc no tinc opinió perquè no l'he vist, per tant, o m'equivocaria o encertaria, però l'haig de veure. I la del penal, doncs jo crec que sí que és una acció que es pot pitar. Tampoc crec que l'àrbitre hagi sigut determinant i crec que intenten fer la seva feina.
Doncs un discurs bastant diferent, eh?
Què t'ha semblat? Ara hi ha un home...
Tinc el dubte, ara.
Hi ha un àrbitre que va passar per el Finet World Arena, que no t'heu pensat, mira, els àrbitres no fan per... Bueno, està bé.
Tinc el dubte, jo, ara. Perquè amb Gerard Bofill hem fet 5 victòries consecutives i ahir es va trencar la seva ratxa.
Era mals números,
Era la sisena.
Molts mals números, perquè aquesta
presenti la divisió.
Aquesta ensopegada li pot passar factura.
Sí, després d'un 16-18 que s'ho faci. Mira, evidentment és amb tota la ironia del món. Dic que tinc el dubte perquè el mateix Miqui Lladó va dir, molt temps enrere, que si era la plena, si eren 6 victòries en els 6 partits que estava sancionat, ja faria alguna cosa per expulsar-se de cara al partit de la Nucía i, per tant, que continués Gerard Bofill. Això, amb un 1-2 ahir, què?
No sé.
Li posa una mica més de picada, a veure si...
Aquí quedarà la hipòtesi. Què hagués passat si el Sabadell hagués guanyat?
T'imagines que força una targeta per...
Algú ahir, no diré qui, del cos tècnic no, però de l'expedició del Sabadell, deia capaç és de, amb l'1-2, baixar el camp i sortir un moment perquè l'expulsin.
Perquè no estigui al dia de la Nucía.
Aquí quedarà l'anècdota.
De conya, tot això.
Tot això en aquest bon moment que viu el Sabadell i que permet precisament aquesta bona harmonia, perquè és evident que l'equip ha guanyat en confiança i ha guanyat en seguretat i en fiabilitat.
Hi ha algú per via interna que m'està demanant titular el Sabadell diu adeu matemàticament al playoff, perquè som a 9 punts de la Real B amb la baralla perdut.
Amb el Toni González, que estava mirant la classificació ara fa un moment, m'ha fet la mateixa reflexió. Ara sí que ja no donen els números, a no ser que es retirin uns quants equips pel camí, però tot i així...
La Copa 4, per això.
El que no se li pot negar a l'equip, el que diem, entre broma i no broma, és aquest moment de fiabilitat que tant de bo duri fins al final, perquè això el farà candidat, com dius, d'entrada, a assegurar-se la permanència el més aviat possible, i en segon lloc, qui sap si poder aspirar fins i tot havent-hi aquests filials pel mig. Recordem que estan per allà Barça, Atlètic, Real Sociedad, fins i tot Osasuna, Promeses estan en aquesta part alta de la classificació. Per tant, el Sabadell podria aprofitar i que, no sé, fins i tot el 7è-8è pogués ser el que acabi ocupant la plaça de Copa.
De memòria diria que és la SD Logroñés qui marca ara mateix aquesta plaça. Va perdre en l'últim minut a Castalia contra el Castellón. Són 4 punts de distància que algú pot pensar, home, si aneu allò molt porucs perquè hi ha 3 respecte a la part del darrere, només són 4 respecte al davant. O sigui que si se't dona mínimament bé, per què no aspirar a la Copa?
Sí, i en aquesta línia, doncs, tothom ara mateix s'està trobant en aquell punt de sumar, ho deia Miqui Lladó, i l'escoltarem un altre cop, parlant d'això, dels que entren, dels que juguen de titular, dels que han de portar alguns minuts, dels que fins i tot s'han de sacrificar i donar tot el que tenen en 15-20 minuts, i aquí tothom ara mateix està en el seu bon moment per aportar allò que tenen al bé col·lectiu.
Nosaltres doncs, estem en aquesta línia ascendent, en aquesta línia de saber competir els partits, d'anar trobant els moments. La veritat és que som un equip que costa que ens generen ocasions, defensem bé àrea, defensem tots junts i la veritat és que dalt, doncs, tant amb Alberto com Pau i com Cristian Herrera, com Vladis, com Moja, no? Qui estigui, qui surti, igual també quan l'utilitzem en aquesta posició doncs, d'extrem o interior per fora també ens dona molt i aquesta ha sigut la idea.
En el guió parles de comunió perfecta. No t'haurà traït el subconscient per les dues nenes que teníem ahir vestides de comunió, no? Allà...
Va ser curiós, eh? Que se'n van dur el seu premi, de comunió.
Sí, la samarreta de Pol Roger.
Se'n van dur la de Cristo i la de Pol Roger, cadascuna d'elles. Una tenia la pancarta de Cristo, tu camiseta, mi sueño, i l'altra tenia la de Pol Roger, que es volia fer una foto i tenir la samarreta. Tots dos jugadors de l'Intercity que no anaven massa contents. Vam poder parlar amb el de Castelldefels, amb l'exarlequinat, i evidentment són conscients que la situació que tenen ells encara és un pèl complicada, però tot i així van tenir aquest detall amb aquestes dues nenes, germanes, per cert, i bessones. Ja t'ho acabo de rematar. És que el moment salsarrossa va donar per molt. Vam tenir un moment de safreig allà baix. És el que tenen aquests camps que són tan propers, que pots entendre totes les històries. I van endur-se els seus premis.
Comunió perfecta era la del Sabadell, ja, per això.
Comunió perfecta era la de l'afició del Sabadell, en concret, perquè per mi, Guillado, arriba el moment de rematar la feina i de fer-ho amb el suport de la gent, diu, com tota la temporada, però de manera molt especial, en aquests últims 2-3 partits que ha tingut l'equip a casa, on s'hi ha jugat tot i on, per exemple, tant Atlètic Balears com Castellón han hagut de, si em permets l'expressió, llapar quan han vingut aquí a l'estadi.
Hem de recordar el nombre de punts que portem, en són 46, estem a dos dels 48, hi ha molts equips ficats entremig, és un partit, una oportunitat d'or que ens permet doncs, sumar-ne 49 i afrontar les dues últimes jornades doncs amb la feina feta, però tenim bales encara, veig l'equip sòlid, veig l'equip madur, veig la gent doncs, treballant, i el que sí que necessitarem és, no, el que hi ha hagut sempre en aquestes darreres jornades, la comunió entre afició i equip, i sortir a guanyar.
Doncs veurem quines iniciatives, si és que en fa alguna, el Centre d'Esports prepara per aquesta setmana. Recordem ahir, amb aquest punt també de controvèrsia, de tenir només 50 entrades visitants en un estadi que estava completament buit, amb un 20% a tot estirar del seu aforament, ahir l'Antonio Solana, i amb alguns aficionats que van llevar-se abans de les 4 de la matinada per fer 1.100 quilòmetres en un mateix dia, donar suport a l'equip i tornar amb aquest puntet a l'equipatge. Segur que aquí a la nova Creu Alta en seran molts més, i que hi haurà un molt bon ambient sabent el que està en joc, perquè això sí que és veritat, que Miqui Lladó ahir, des del primer minut, des de la primera resposta de la roda de premsa a Terres Alacantines, es va deixar molt clar que és el partit de l'any, el d'aquesta setmana, i gairebé li preguntàvem per com assaboria el punt contra Intercity, i ja s'encarregava d'anar colant aquesta idea, de dir, ep, senyors, que és el partit de l'any.
Sí, i aquí alguns que signen empats i coses d'aquestes, doncs topen amb la intenció del míster de deixar molt clar que s'ha d'anar a guanyar, que s'ha d'anar a deixar la feina feta, i res d'especular. 3 punts que deixen el Sabadell, si no matemàtica, virtualment, això segur, ja salvat, a l'espera del que pugui passar amb la resta de combinacions. Per tant, un Sabadell que anirà a per la victòria i, com dic, enllestir la feina i no patir en les dues últimes jornades.
Sortir a guanyar des del minut 1, sense por, que ja no la tenim, ni l'hem tinguda, sortir a buscar el rival, sortir a agradar-nos, sortir a atacar, sortir a marcar gols, i la veritat és que jo crec que amb ells se'ls farà el partit més llarg que nosaltres, sens dubte.
Doncs, escoltant a Miqui Lladó, no hi ha dubte de com sortirà el Sabadell. Que quedi clar, que jo no dic de no anar a per la victòria ni de sortir a empatar, Jo dic que com a aficionat et signo l'empat al final del partit, però que, evidentment, li compro 100% tot el que deia ara.
Que el Toni rebobini i torni a posar
no,
la cinta.
No, he dit que signo l'empat, no que sortim a empatar, que és diferent, perquè segurament si surts a empatar acabes llapant. Noms propis per acabar. Ahir Joanet no estava a la convocatòria, amb malaltia els últims dies, en teoria no hauria de tenir més conseqüències.
No, teòricament es va trobar indisposat els últims dies de la setmana passada, no va poder completar tots aquests últims entrenaments, i d'aquí que es quedés a allò que es diu a terra ferma, es quedés a Sabadell i veient el partit des de la distància, escoltant-los a per Ràdio Sabadell, teòricament no hauria de tenir cap problema, en aquest cas el jugador lleidatà, per poder estar a disposició de Miqui Lladó.
Un que segur que no estarà, Jaume Pinyol. Vaig haver de buscar si en català era correcte, i sí que l'és, amb el braç en cabestrell, i que diu adéu a la temporada.
Sí, ha tornat a patir una luxació a l'espatlla, ja n'ha patit. Recordem que està operat, d'aquesta espatlla esquerra, i malauradament ja se li va sortir ara fa algunes setmanes, mesos, recordem, que va estar un temps de baixa, i de manera fortuita, i ell sol, perquè ens fem una idea del que va passar a les últimes sessions d'entrenament de la setmana passada, va tornar a patir aquesta sortida de l'espatlla. Haurà de passar pel quiròfan, en aquest cas per intentar tornar a solucionar, esperem que de manera definitiva, el que sí que és segur que es perdrà doncs, el que queda resta de temporada, i estem parlant, a més, a mi em va semblar exagerat, no m'ho havia plantejat mai, 3-4 mesos de recuperació, per tant, fins i tot,
l'inici de pretemporada.
No podrà començar la pretemporada amb certa normalitat, per tant, tot l'ànim del món al Jaume, que de tota manera ens deia no, però el que toca ara ja és passar pel quiròfan i intentar que a la segona operació sigui la bona i sigui la definitiva.
Doncs a fer net, un altre que ha de passar per consulta, tot i que només per proves, Ricard Pujol, a l'espera de, recordem, ho dèiem ahir a la prèvia, amb molèsties, amb una lesió al recte de la cama esquerra i, home, és que queden 3 partits només.
Sí, no pintava massa bé. L'estat d'ànim, en aquest cas, del de Castellbí de Rosanes no era massa optimista quan se li va preguntar fora de micròfon i en el moment de sortir per la zona mixta cap a l'autocar. No feia bona cara, sobretot perquè això que dius, perquè per poc que sigui, si al final hi ha un microtrencament o un trencament, encara que sigui petitó, és que són 3 setmanes les que queden de temporada. Entre que t'hi poses, no t'hi poses, sembla complicat. Tant de bo les proves que s'ha de fer abans de dimecres, no s'ha pogut encara allò ajustar una mica més el calendari, però ha de ser abans de dimecres, segur descartat pel partit contra la Nucía. Veurem si tenim bones notícies i no és tant com ell sembla, però allò que es diu, els jugadors són els que més coneixen el seu cos i les sensacions ahir no eren bones.
Doncs estarem a l'espera també d'aquest diagnòstic de Ricard Pujol. Avui ha tocat entrenament de recuperació Olímpia, demà dia lliure i escoltarem a Sergi García aquí a l'antena de Ràdio Sabadell. Dimecres, tornada a la feina i el partit diumenge a les 12. Què, visitem el Fermí una altra vegada o no?
No, doncs s'haurà de visitar, si porta sort. De moment no va anar malament l'anterior. Jo aquesta prometo apuntar-m'hi, va, vinga. Diumenge, a la nova Creu Alta. Per cert, l'entrenament de dimecres i de dijous serà també a l'estadi de l'estadi Creu Altenc. Partit en horari matinal a les 12 i, com sempre, des de mitja hora abans, els del Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I pel que fa al filial, la sorprenent derrota d'aquesta setmana 1-2 davant l'Alpicat ha deixat el Sabadell B fora de moment dels 5 primers llocs de primera catalana. El CUE del grup 2 es va avançar per 2 vegades a Olímpia i els de Marnoment es van quedar sense marge de reacció. El segon equip arlequinat ha perdut pistonada amb els primers i ara veu en perill aquest ascens a la nova categoria de la Superliga Catalana. Josep Roma, qui va reaparèixer sobre el terreny de joc després de mesos lesionat, considera que l'error va ser confiar en accés.
No érem conscients de la importància d'aquests 3 punts, perquè potser ho veiem com un partit massa fàcil, molt assequible, i al final, bueno, com el resultat indica, se'ns va complicar i són uns 3 punts que perdem i que ens ho posen bastant difícil ara, no impossible, però sí que hauríem de fer un molt bon paper en aquests 3 partits que queden per aconseguir l'ascens a la Superliga. Però sí, era un resultat que no esperàvem i que ens ve força malament.
Entre descensos compensats i la reestructuració de la tercera federació, ara mateix és una incògnita saber si el 6è classificat jugarà l'eliminatòria per ascendir. El Sabadell B, amb la derrota, ocupa justament aquest lloc quan resten 3 jornades per tancar la Lliga. Per això Roma assegura que l'objectiu de l'equip ha de ser acabar entre els 5 primers.
Sincerament, tot aquest tema del 6è classificat, de si entra o no, és un lío, com tu has dit. I l'altre dia ho parlava amb algun company i és el que dèiem, que pràcticament si quedem 600 no aconseguirem l'ascens, que si volem estar a la Superliga l'any que ve hem de quedar entre els 5 primers i que no contemplem l'opció de quedar 600, sinó que ens volem assegurar aquest lloc i quedar 500.
Recordem que l'equip de Marnoment només ha guanyat un dels últims 6 partits que ha disputat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
La sang em bull. Les cames em pesen, però no s'aturen. La terra molla, rellisca i crida. Crida el meu nom. No tinc por. m'han sortit fulles vermelles i daurades. Poder o revolta. Abona't a la nova temporada de l'Auditori.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi de tornada de la publicitat, 3 minuts i 3 quarts de dues. Anem amb les alegries del futbol sala. Era impossible que es donés millor la jornada que com va anar aquesta última data del calendari a la segona B en clau sabadellenca, perquè la veritat és que ha repartit alegries aquí i allà els dos equips de la ciutat. En un d'ells, present, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Vas anar cap al Maresme, l'Escola Pia es va assegurar la permanència a la categoria, però segurament la gran sorpresa va ser la classificació del Natació Sabadell pels play-off d'ascens, bàsicament gran sorpresa perquè era qui depenia de més combinacions.
Sí, no la veiem a venir aquesta, perquè necessitaven els nedadors una carambola a tres bandes. D'entrada, que guanyessin a casa el Nova Elda i ho van aconseguir remuntant amb 3-1 com a marcador final. La segona, que el Mataró perdés contra l'Escola Pia, i els escolapis després hi entrarem més a fons, però van donar aquest cop de mà. I la tercera, que el Bellsport Hospitalet no guanyés a casa el Canet i el duel va acabar en empat a 4. Per tant, per poc, però finalment el club va entrar en aquest playoff i imatges curioses al Pavelló Nord perquè el partit dels nedadors va ser el primer a acabar-se i va tocar allò de mirar el telèfon mòbil, connectar amb els streamings, sobretot a la pista dels riberencs, perquè a Mataró la situació semblava controlada i al final, doncs, alegria quan es van donar tots aquests resultats. Per tant, celebració, però el jugador Quim Gassó tampoc expressava massa eufòries.
Jo fins que no m'han dit que quedava un minut no he volgut mirar res, però bueno, és així, al final l'havéssim guanyat la setmana passada i no hagués estat així, però bueno, ens ha tocat així, també és bonic i ja està.
Clar que sí, clar que és bonic, i en la primera de les tres eliminatòries del play-off, el club s'enfrontarà al campió d'aquest grup 3, el Gasifred Eivissa.
En teoria, aquest duel contra l'AUD Eivissa-Gasifred és l'únic, si no m'erro, dels creuaments que hi haurien contra equips del teu mateix grup. A partir de
Correcte.
La segona eliminatòria de les tres, la segona i la tercera sí que serien ja obertes a qualsevol de les lligues de segona B.
Exactament, aquesta primera ronda és entre equips del mateix grup, per tant, el campió Gasifred Eivissa contra el quart, el Natació Sabadell. A falta de confirmació oficial, l'anada serà dissabte al Pavelló Nord i la tornada, doncs, a Terres Eivissenques la setmana que ve. I, per cert, Adri, per acabar quart classificat al club, també s'ha classificat per la pròxima edició de la Copa del Rei.
Per tant, un doble regal, un doble premi per l'equip nedador. I al final d'aquest últim partit de Lliga, que no de temporada en el cas del club, el Guillem Llorenç, que és qui cobria l'altra part de la pel·lícula, si el Sergi Parc estava a Mataró, ell estava al Pavelló Nord, i va poder conversar uns minuts amb el tècnic del Natació Sabadell, Adri Sánchez.
Bona tarda, Adri. Complicat, però havien de passar moltes coses i han passat, no? Com ho has vist?
Bueno, jo estava molt tranquil perquè al final l'únic que podíem fer nosaltres era guanyar nosaltres, amb la qual la resta de coses són factors externs que no podíem fer res i tampoc estava molt pendent de què passaria al final.
No estaves gens nerviós ara en aquests 5-10 minuts que sí. Es fan resultats?
Sí, això sí. O sigui, és l'única situació en la que em trobo nerviós quan és algo que no depèn de mi. Llavors, com ja eren resultats que no depenien de mi, aquí sí que em poso nerviós perquè jo no hi puc fer res. Llavors, no puc incidir en res en el que passarà. Llavors, aquí sí que estava bastant tens. Llavors, m'he aïllat una mica. Sí.
Ara ens trobem un aficionat que deia que portava 25 anys sent seguidor del club, que és la primera vegada que ens fiquem a play-off de segona B. Com a entrenador i com a artífice de tot aquest equip, com et fa sentir això?
Bueno, la veritat que bé, quan veus que la gent s'ho pren amb il·lusió i que l'esport genera això, no? També, i il·lusió, i que si tens esforç al final ho pots aconseguir, molta satisfacció, la veritat que molt feliç.
Ironies o no de la vida, qui us ha donat el play-off és Pia. Ara just feia el vídeo dels teus jugadors saltant, cantant el nom de la Pia. Vull dir, és una situació còmica potser i tot, no?
Sí, totalment. Bueno, al final hi ha una rivalitat molt, jo crec que molt bonica, no? I potser hi havia algú que li generava dubtes que preferia, però estava clar que tots els jugadors volien que guanyés la Pia i estic molt content. També felicitar-los a ells per la permanència. Jo crec que al final és un duel molt bonic que hi ha a segona B i jo crec que és una cosa que ajuda els dos equips, ajuda molt a la ciutat i jo crec que és molt bonic. No sé, jo tampoc volia personalment que baixés la Pia, sincerament.
Ara el play-off, no sé si amb la dificultat que hi havia dels partits no us havíeu parat a plantejar la possibilitat de preparar el partit ja, o si a partir d'ara començareu a preparar aquest partit.
No, el començarem a preparar a partir d'ara. El que passa que ja teníem clar que si anàvem a play-off era Eivissa perquè havia guanyat la Lliga i nosaltres només podíem quedar quarts.
però no, la veritat que no l'havíem començat a preparar per res. El que passa és que sí que és veritat que jo miro molts partits cada cap de setmana dels rivals, i perquè és un hobby, no? I els tenia vistos, però no hem treballat en relació a això, no?
Ells, per la posició a la classificació, són favorits a l'eliminatòria, però creus que podeu ser capaços de robar-li la plaça?
Clar, per suposat. Si no viatjarien. Sí, totalment. Som un equip molt competitiu, molt poques vegades els partits se'ns en van al resultat i al final sempre estem allà. Jo crec que és un valor a tenir en compte, però bé, ho haurem de fer molt bé.
Doncs molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
I l'altra banda de la moneda, d'aquesta moneda curiosa que escoltàvem ara, és l'Escola Pia, que ha acabat, Sergi Parc, assolint la salvació després de passar-se gairebé tota la temporada en la zona de descens.
Sí, 2-5 es van imposar els de Pedro Donoso contra un Mataró que depenia de si mateix per entrar al play-off, que es va veure superat pel conjunt Escolapi, i per cert, que si hagués guanyat hauria esgarrat la festa per tots costats perquè hauria enviat a la Pia tercera i hauria deixat sense play-off el club. Broma fàcil, Adri. I ho escoltàvem ara en veu d'Adri Sánchez. Mai el club s'havia celebrat tant una victòria de la Pia, i la Pia, de saber que el Picassent Penyesplugues acabaria en empat, potser no hagués posat molts obstacles a un empat també en el seu partit contra el Mataró, perquè li valia per salvar-se i hauria deixat el club fora del play-off. Però vaja, que bromes al marge. Per cert, drama allà a València, Adri, perquè Picassent i Penyesplugues són els dos que han acabat baixant de categoria, així que déu-n'hi-do com va anar el panorama allà a la pista del Picassent. Tornant al que ens interessa, que la Pia s'ha salvat i per dos dels golejadors del partit, Jordi Sardà i Arnau Graell, ha estat un alliberament.
Des que sóc sènior, que potser deu fer 10 o 15 temporades ja, amb aquesta puntuació ja estava salvat. I aquest any, doncs mira, crec que el play-off ens ha quedat a 8 punts o així, més o menys, que al final són dos partits en comptes de perdre els guanyes i haguéssim estat lluitant per altres coses. Però la temporada ha anat així, nosaltres molt feliços perquè al final hem aconseguit el que volíem i ara a disfrutar-ho.
És com un pes, m'he tret totes les roques que hi havia en aquest planeta, perquè, mare meva, si al final nosaltres anàvem guanyant, vèiem que no sortíem de la zona complicada perquè la gent de baix també guanyava, sobretot els de dalt perdien, i no ho acabàvem d'entendre, però si fèiem la feina que estàvem fent fins ara, sabíem que les coses arribarien, i avui, contra un dels millors rivals de la Lliga, on l'any passat van quedar líders, creiem que hem sigut molt superiors, a la Copa també ho vam ser, a casa nostra, i amb una mica de pit i collons, pues, treure-ho endavant.
Alegria i alliberament en el vestidor Escolapi. A destacar, per cert, dir també la Marea Verda a Mataró, més de 200 aficionats desplaçats a la capital del Maresme. I amb el curs tancat, ara tocarà descansar i decidir el futur de molts dels integrants de l'equip. Veurem si el Jordi Sardà, Marc Pagès, etc. continuen, o també José Ruiz Peluca. Hi va haver càntics al final demanant que el pivot es quedi un any més, perquè sembla que podria acabar marxant de Can Colapi.
Doncs estarem atents, Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
I també estarem atents de si Pedro Donoso continua com a tècnic dels Escolapis una temporada més, i amb ell, precisament, va poder parlar una estona al parc enmig de la celebració per la permanència.
Pedro Donoso, tècnic de la Pia. Felicitats.
Muchas gracias.
2-5. Avui t'anava a dir que només valia la victòria, potser l'empat també, però és que s'havia de guanyar tant sí com no, perquè si no havíem d'estar pendents aquí de l'empat entre Picassent i Penyesplugues. Uf, s'ha patit molt, perquè al final és veritat que heu anat per davant pràcticament tot el partit.
Sí, la verdad es que hemos trabajado bien todo el partido, los 40 minutos, ¿no? Bueno, llevamos así bastante tiempo, pues bueno, la verdad es que contento, orgulloso de todo lo que me rodea aquí en el club y bueno, felicitar a los jugadores, felicitar a toda la afición que tenemos, que es muy grande, felicitar a la directiva porque confiar en un entrenador con 14 puntos es muy difícil y han confiado en mí y me lo he dejado todo y bueno, a mi mujer, a mis hijas que me acompañan y me aguantan los berrinches y la verdad es que estoy contento y orgulloso de este equipo.
Pedro, felicitat, però jo també potser diria alleugeriment, treure's un gran pes de sobre, perquè és que al final heu estat pràcticament tota la temporada en descens, fins a aquestes dues últimes jornades.
Sí, es lo que estábamos hablando antes, eran 14 puntos, nos fuimos en Navidad y los números eran, había que hacer de 25 a 30 puntos para salvarse, ¿no? Era una locura, pero este equipo ha sacado lo que no tienen los demás, coraje, escudo, sentimientos y al final la palabra era nada es imposible, ¿no? Entonces nos hemos agarrado, hasta las entrevistas que me hacían me agarraba, ¿no? Entonces, cuando uno lo pasa mal y lo hemos pasado mal, pero bueno, yo venía hoy muy tranquilo de que podía ser y pues se podía dar la cara a B también, ¿no? Pero estaba muy tranquilo porque me lo he dejado todo y los jugadores también.
I aquí a Mataró, no sé quanta gent, perquè sóc una mica dolent comptant, però què li posem? 200 aficionats de la Pia, com a mínim. Quin ambient, eh?
Sí, al que ama el fútbol sala y ve un pabellón así, lo hablaba con Sito, ¿no? Que es una pena que solo se vean los pabellones en el último partido de liga, ¿no? Pero bueno, tampoco es así. La Pía la llenamos siempre y muchos campos se llenan cuando vamos fuera. Y bueno, y al final, los que hemos mamado esto y vemos un pabellón así, pues la verdad es que se te cae el alma al suelo, ¿no?
Pedro, no sé si aquesta temporada també és una mica un avís de navegants, de dir, aquesta segona B cada cop és més competitiva, cada cop costa més sumar els punts. De fet, jo estava mirant els registres de temporades anteriors i la salvació estava molt més barata que els 39 punts amb els quals començava aquesta última jornada. De cara als següents cursos, la veritat és que s'haurà de treballar moltíssim des del minut zero si la Pia vol seguir en aquesta categoria de bronze.
Sí, bueno, yo creo que nos tenemos que agarrar a la segunda vuelta que hemos hecho, ¿no? Los últimos 30 puntos, a los últimos... Aquí hay equipo para mucho, ¿no? Y todos de la casa prácticamente, la verdad es que es una pasada. Competir en una competición como la que es, sin un puto duro, como se dice, como es así, pues la verdad es que tiene mucho mérito. Y si alguno se tenía que salvar de todos los que estábamos en descenso, ese era la Pia.
Pedro, l'última. Una temporada més, la Pia segona B. Pedro, dones el capdavant la temporada que ve del conjunt Escolapi?
Pues no tengo ni idea. Quiero desconectar una semana, he sufrido mucho. Mucho trabajo en casa y bueno, quiero desconectar, después nos sentaremos, hablaremos, yo qué sé lo que pasará. Ahora mismo esta noche come tílico y a pasarlo bien.
Amb una mica de control, però Pedro, felicitats, moltes gràcies.
Igualmente.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
De la doble felicitat dels equips de futbol sala de la ciutat de segona B a l'handbol amb aquest impàs de l'Oar Gràcia femení entre eliminatòria superada contra els Arauts i la lligueta final per ascendir a or d'aquest pròxim cap de setmana, l'ha protagonitzat el masculí malauradament acomiadant-se definitivament d'aquest somni de disputar també les fases d'ascens com ja van fer l'any passat. Els homes de Pere Llats, amb la derrota 40-34 a la pista de la Roca, ja no tenen cap possibilitat d'acabar segons del seu grup de primera nacional. Un premi que gaudirà el Sant Cugat, que no va fallar en el seu partit a Sant Esteve a Palau Tordera i hauria fet estèril igualment un triomf dels graciencs a la Roca del Vallès. Tot i això, el tècnic confiava arribar amb opcions a l'última jornada de Lliga.
La nostra planificació anava amb roda que Sant Cugat pogués punxar Sant Esteve de Palau Tordera. Tinc molt bona relació amb l'entrenador de Sant Esteve de Palau Tordera. Hem estat parlant durant la setmana i de més. I jo tenia la convicció de que Sant Cugat podria punxar i que, per tant, nosaltres el nostre objectiu era intentar arribar al final. Però Sant Cugat aquest any s'ha mostrat molt fort. Per tant, doncs, ens queda felicitar al Sant Cugat, que han fet un temporadón i que disfrutin de les fases i molta sort.
En la derrota del Gràcia destaca la figura de Guillem Correro, qui va acabar, atenció, amb 15 gols i ja endú més de 220 en tota la temporada, el que més de tot el grup D. L'Oar, que com a molt pot aspirar a ser tercer, clourà la Lliga aquest dissabte a casa davant del Sant Martí Adrianenc.
Hotel Suís.
I nota molt alta i també balanç molt satisfactori dels organitzadors i dels participants del torneig ITF del Cercle Sabadellès, que s'ha dut a terme durant tota aquesta última setmana a les instal·lacions a la carretera de Vallaterra.
La veritat és un orgull per la ciutat, per tenir esdeveniments d'aquesta magnitud i d'aquestes característiques. Sempre ens va bé tenir un referent amb el món del tennis i un ITF, doncs és una gran alegria i satisfacció.
Escoltàvem la regidora d'Esports, Laura Reyes. Ahir es va dur a terme la final del torneig sota l'amenaça de la pluja. Joan Carles Riba, el president del Cercle, es felicita fins i tot per haver esquivat aquest factor meteorològic.
Ens han fet patir una mica per poquet. Al final, no desitjar que plogui seria insensat. O sigui, estic molt content que plogui, però em sembla que posi a ploure d'aquí una miqueta. Ha estat una gran setmana, hem gaudit un altíssim nivell de tenis, el soci ha respost, les grades estaven amb molta gent i ha estat un partit molt competitiu i molt interessant que fomenta i fa tenis.
Matías Burg va guanyar la final al duel entre francesos amb Exim Chazal per 7-6 i 6-4. A semis, un polonès i un portuguès. Als quarts, a més de dos espanyols, va arribar-hi també un estatunidenc i en total gairebé una trentena de nacionalitats que s'han citat al Cercle en el prop d'un centenar de partits que s'han jugat en aquest torneig ITF. Com recorda Riba, en aquestes edats, més enllà de la igualtat entre les joves promeses, ser cap de sèrie no és garantia d'arribar lluny.
Aquest nivell de tenis, hi ha moltes sorpreses cada setmana. Van començar els 8 cap de sèries i a la final no n'hi ha arribat cap. O sigui, està molt igualat. El món del tenis, en els rànquings entre els 200 i els 400, qualsevol pot guanyar. Ha estat un partit molt bo. Jo crec que aquests dos jugadors que han fet a final avui tota la setmana han estat molt, molt, molt fins i han fet grans partits. Crec que és un just guanyador. El que ha guanyat és el just guanyador, sens dubte.
Va tenir accent francès per partida doble, aquest ITF, perquè en el cas dels dobles, la final de divendres va deixar la victòria dels dos francesos, Sacha Guimard-Gallenburg i també Grégoire Jacques, en dos sets sobre Oriol Roca i Íñigo Cervantes. El torneig, que s'ha celebrat de l'1 al 7 de maig, era de categoria $25.000 i era el primer cop en tota la història que el cercle acollia un campionat del Tour Mundial de la Federació Internacional. Acabem sobre la bici. La Unió Ciclista Sabadell ha donat per tancat ara sí els actes del centenari de l'entitat amb la presentació del llibre 1922-2022, 100 anys fent ciclisme, que va tenir lloc divendres al vespre a la Biblioteca de Ponent a Can Rull i, a més, amb el Pau Vituri com a mestre de cerimònies. Un recull comprimit i molt gràfic d'aquests 100 anys d'història de la Unió, de com han evolucionat les curses i els mallots i també la memòria de totes les activitats commemoratives que s'han dut a terme en l'últim any i mig. El seu president, Antoni Soler, explica quin és l'objectiu d'aquest llibre, que es pot adquirir a un preu de 15 euros.
La intenció és que aquests 100 anys no quedin en l'oblit o en la memòria de cadascú, sinó que d'una manera o altra doncs quedin reflectits en el paper i que d'aquí 10, 15 anys a les cases on estigui aquest llibre, la idea és, ostres, hi ha la foto que surt el meu avi, hi ha la foto que surt el meu pare, hi ha la foto de quan jo era petit, hi ha la foto de quan jo era jove, de quan jo corria. Aquesta és la idea.
I com diem, ara sí que s'ha baixat el taló dels actes del centenari de la Unió. En l'últim any i mig hem tingut, per exemple, els campionats de Catalunya de ciclisme, els col·loquis a Cal Balsac produïts per aquesta casa, el sopar de Cluent de l'Urpí o, sobretot, l'arribada de la quarta etapa de la Volta a Catalunya d'ara fa unes setmanes. Per cert, ja que estem amb ciclisme, un apunt ràpid perquè David Domínguez va fregar el podi al Campionat de Catalunya celebrat ahir a Valls en el marc de la clàssica Xavi Tondo. El de Castellarnau, que defensava el títol aconseguit l'any passat aquí a casa, va creuar la línia d'arribada dotzè a poc més d'un minut del seu company d'equip del Zamora Enamora, Jorge Gálvez. A la classificació de millors catalans, Domínguez va ser quart d'Elite, un David Domínguez, per cert, que aquesta mateixa setmana ha escalat fins la primera posició del rànquing Elite de la Federació Espanyola de Ciclisme. Va, que recollim ràpid i marxem mig minut per les dues. Arriba el Notícies Migdia amb la Núria Garcia. Ja sabeu, avui a 7:45 del vespre, tribuna preferent amb el Pau Vituri. Abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-siau, bon dilluns.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.